Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Bona tarda, són les dues. Comença l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adriana Royo.
Dani Gómez viurà enguany un estiu diferent. A l'atral esquerrà, que és un dels que tot apunta que continuarà un any més a la disciplina del Centre d'Esport Sabadell, ja que té contracte en vigor, començarà la pretemporada més tard que la resta. D'ell, Toni Saligrat va dir que era un privilegiat pel que feia la mentalitat, i és que ha jugat amb molèsties durant bona part de la Lliga, allargant el pas pel quiròfan fins que la feina ja estava feta, és a dir, en l'última setmana del campionat. No tenia competència, no hi havia recanvi, i va estirar més del compte rendint a bon nivell fins que ara ha fet net. El Toledà recupera d'aquesta operació, que el tindrà unes 12 setmanes aproximadament fora del verd, de les quals ja ha cremat la primera etapa, ja ha cremat les dues o tres primeres. 25% de la recuperació feta, però el que queda clar és que serà un dels que s'incorporarà més tard a la dinàmica habitual de la pretemporada. Començarà amb l'equip ja rodat, però vist el seu rendiment el primer any i en especial el seu sacrifici, a poc que vagi mig bé la recuperació, en breu tenim un cop més Dani Gómez cavalcant per la banda esquerra del conjunt arlequinat.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de sol, Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Dia d'aniversaris, el d'avui a l'Hotel Suís celebrarem els 20 anys de vida del Creu Alta Sabadell Bàsquet i també els 25 de l'Escola de Futbol Sabadell. Sentirem Dani Gómez, el Frank Lluís. Vindrà per aquí amb el seu últim capítol de la Lleixa dels Herois, com sabeu, amb proeses del món de l'esport i, a més de tot plegat, una mica de futbol femení, juvenil i futbol sala.
I fora de l'hotel?
El Huesca de l'exarlequinat Joan Francesc Ferrer Sicília Rubi és nou equip de primera divisió. Per primer cop en tota la història, els aragonesos militaran a l'elit del futbol estatal, tot gràcies al triomf ahir 0-2 a l'Anxo Carro de Lugo. La Federació Espanyola de Futbol ha renovat Julen Lopetegui fins al 2020, just abans de disputar el Mundial de Rússia d'aquest estiu. A Anglaterra, Manuel Pellegrini ha estat presentat com a nou entrenador del West Ham, procedent de la Xina, mentre l'Arsenal ultima l'arribada d'un Unai Emery, que acaba de deixar el PSG, i avui es reprèn el Giro d'Itàlia amb la setzena etapa entre Trento i Rovereto, una contrarrellotge de 34 quilòmetres. Simon Yates defensa el mallot rosa de líder amb més de 2 minuts de marge sobre Tom Dumoulin. El sabadellenc David de la Cruz és 65è a 1 hora i 44 minuts del líder. Sortirà avui en aquesta crono quan faltin 4 minutets per tancar aquest programa, és a dir, quan faltin 4 minutets per les 3 de la tarda. També comença avui el primer partit de la final de la Lliga Premat de waterpolo masculí a 8:15. Primer duel entre l'Atlètic Barceloneta i el Terrassa. Els agrencs van ser els botxins de l'Estelpol a les semifinals. Avui, per cert, s'ha presentat l'europeu que es disputarà a Barcelona aquest estiu, europeu de waterpolo, al Consejo Superior de Deportes, a Madrid. I, finalment, Marc Canyelles ha signat pel Kristiansand, el vigent campió de la Lliga Sueca d'handbol. El fins ara central del Freiking Granollers ha marxat 2 temporades a Escandinàvia, on jugarà la Champions. Abans, aquest estiu, disputarà els Jocs del Mediterrani, compartint selecció, entre d'altres, amb el sabadellenc Aleix Gómez.
Han parlat en les últimes hores
l'exarlequinat Rubi, entrenador del West, que acaba d'ascendir per primer cop a primera divisió.
Poco a poco te vas haciendo la idea de que puede ser, ¿no?, el sueño que hemos conseguido, pero está clarísimo que si ahora lo consideramos importante, a medida que pasen los años, por desgracia, a veces se va a considerar aún más, ¿no?, porque es un hecho histórico, toda la ciudad ha estado al lado del equipo, sabemos que significa mucho para toda la ciudad y para todo Aragón tener un equipo en primera división, y ahora lo que toca es disfrutar al máximo, ser agradecido con estos jugadores.
i a les xarxes socials.
El primer torneig d'handbol platja que es disputarà a l'Oar Arena, les pistes d'handbol platja instal·lades al carrer Bocaccio, a tocar del pavelló de Gràcia. Podeu trobar tota la informació a les xarxes socials de l'Oar Gràcia. El torneig es disputa aquest diumenge.
Avui celebra el seu aniversari.
Compta amb els més nostàlgics. Segur que us sona el famós partit de la repetició contra l'Osasuna. Kenneth Brill, jugador del Sabadell a primera divisió, va néixer tal dia com avui de fa 59 anys. A més, en fa 7, del Sabadell Eibar, anada dels play-off, jugada en aquest cas a la Nova Creu Alta.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Cinc minutets i mig per sobre de les dues. Entrem en matèria, obrim l'hotel suís d'avui. Repassant l'actualitat del centre d'esports, una actualitat que un cop ja els jugadors són de vacances ha quedat una mica diluïda després de la finalització de la temporada pel que fa al conjunt arlequinat, però que encara ens deixa notícies a comentar. La setmana passada, per exemple, coneixíem l'adeu del club de dos dels jugadors de la plantilla a qui sentíem ahir aquí a l'hotel suís, Adri Díaz i Miguel García, que es convertien així en les primeres baixes del Sabadell 2018-2019. Avui hem de parlar de l'únic jugador arlequinat que no podrà descansar aquest estiu. Parlem de Dani Gómez. El lateral esquerrà va passar pel quiròfan ara fa aproximadament un parell de setmanes i des de ja haurà de centrar-se en el seu procés de recuperació per arribar a temps a la pretemporada. Una temporada que en principi serà vestint la samarreta del centre d'esports perquè té contracte en vigor. Tot plegat ens ho explica en aquesta crònica en Marc Pijuan.
Dani Gómez viurà certament un estiu ben diferent. Un estiu diferent després d'un bon campionat i sent un dels futbolistes que més minuts ha acumulat aquesta temporada passada. Dani Gómez ha jugat un total de 33 partits, és a dir, només se n'ha perdut 5 al llarg del campionat i els 33 els ha jugat com a titular. D'aquests 33 partits com a titular, Gómez n'ha jugat, atenció, complets fins a 30. En total són 2.935 minuts disputats, el que el converteix en el cinquè jugador amb més minuts de la plantilla, només per darrere de Roberto Gutiérrez, Miguel González, Óscar Rubio i Àngel Martínez. De fet, aquests números li han permès a Gómez renovar el contracte per a la pròxima temporada. El jugador va signar una temporada més una altra opcional l'estiu passat. S'han complert tots els condicionants i, per tant, Dani Gómez té contracte en vigor i, en principi, hauria de ser un dels jugadors que formaran part de la plantilla del Sabadell 2018-2019. És per això també que el club i el futbolista van voler avançar uns dies l'operació al seu genoll. L'objectiu era guanyar temps al temps i intentar que el jugador pugui estar a l'inici de la pretemporada. De moment, però, el primer pas era aquesta operació, de la qual Dani Gómez diu estar-ne molt content per com ha anat.
Pues bien, la verdad que me encuentro muy bien, la operación fue todo genial y la verdad que la recuperación de momento sin ningún problema.
Ara bé, el cert és que els problemes de Dani al seu genoll els arrossega des de fa temps. Alguns d'aquests 5 partits que s'ha perdut al llarg de la temporada han estat precisament per culpa d'aquestes molèsties. Toni Salirat, de fet, ja va avisar al llarg de la temporada d'aquestes molèsties del defensa toledà i va admetre que Dani seguia jugant pel fet de tenir una ment força privilegiada, va dir Salirat, en el sentit de ser un jugador molt fort de cap i molt competitiu. És sabut també que Gómez es va haver de tractar amb factors de creixement al seu genoll, uns tractaments que el van permetre poder concloure tota la temporada al centre d'esports. Gómez, per tot això, reconeix que l'opció de passar pel quiròfan era inevitable.
Sí, a ver, dentro de lo malo hemos podido ganar una semana y la verdad que bueno, era algo que había que hacer, ya bueno, estaba medio programado, entonces al final pues bueno, solo quedaba fijar un poquito la fecha dependiendo de cómo terminar el año. Al final se pudo adelantar una semana y bueno, muy contento porque la verdad que ya como comento ya fue todo bien, la recuperación está siendo buena y...
Ara, per tant, toca recuperació, un procés que es podria allargar aproximadament uns 3 mesos, segons informacions del club. Un temps de recuperació que el permetria incorporar-se a l'equip a principis del mes d'agost.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Es perdrà, per tant, les primeres pallisses físiques els primers dies d'entrenament de pretemporada. Es preveu, com cada any, d'altra banda, que el Sabadell torni al voltant de la segona, tercera setmana de juliol als entrenaments i, per tant, en el cas de Dani Gómez, encara caldria un mes més, valgui la redundància, de recuperació abans d'entrenar amb total normalitat. Més coses, el Centre d'Esport Sabadell també serà l'únic representant de la ciutat a la segona ronda de la Copa Catalunya Femenina. Les arlequinades, tot i les nombroses baixes, van classificar-se després de superar la tanda de penals al Riudoms. Veient com va haver de reforçar-se amb jugadores de la base, Àngel Codina, el tècnic arlequinat, no ha amagat la seva satisfacció per aquest passi.
Res a discutir ni res a les meves jugadores, perquè ens hem presentat allà amb 12 jugadores, teníem moltíssimes baixes per lesió, teníem moltes lesions, teníem gent que el ser dissabte i un viatge tan llarg, doncs per feina no es podia combinar bé, i vam tirar de 3 juvenils que van donar molt al nivell, i vam estar amb 12, i per mi la clau del partit va ser aquest, no tenir fons d'armari per poder rematar el partit.
El pròxim rival del Sabadell femení serà el Fontsanta Fatjó, un rival de la mateixa Lliga Preferent. Codina espera arribar lluny en aquesta competició, sobretot aprofitant que, a diferència de la Lliga, ara no tenen la pressió d'haver d'eludir el descens.
I ens hem marcat l'objectiu de veure com reaccionar amb aquests partits, de com reaccionar l'equip sense la pressió del descens o sense la pressió d'haver de guanyar a tota costa. I crec que ahir l'equip va fer un bon partit, perquè l'equip va estar molt més tranquil i va tenir la pilota sense por. La gent va tenir confiança per provar coses, sense estrès. Per tant, que crec que ara volem veure l'equip, com reacciona l'equip o com juga l'equip sense la pressió d'haver de guanyar, si no això t'enfonsa.
Per la seva banda, els altres dos conjunts de la ciutat, el Planadeu i el Mercantil Femení, van quedar eliminats a les primeres de canvi en aquesta Copa. Les de la zona nord van caure golejades per 7-0 contra l'Atlètic Vilafranca. Un partit que va servir per tancar una etapa al conjunt sabadellenc. A partir d'avui, Ramon González és el nou tècnic del Planadeu Femení. L'entrenador assegura que el nou projecte, pensat a 2 o 3 anys vista, és il·lusionant.
Tiene buena pista, junta directiva, presi, confían en nosotros, pues intentará aplicar un poquito lo que he ido aprendiendo durante estos 16 años que llevo entrenando.
Millors sensacions han quedat al Mercantil Femení, tot i que eliminades després de caure per 0-1 per la mínima contra el Cerdanyola, un rival de superior categoria. El cert és que les noies que entrena David Espada van estar a molt bon nivell. El tècnic parla d'un premi per les seves jugadores.
Nosaltres, com et deia, la Copa Catalunya era un premi, i entenem que bueno, caure a primera eliminatòria contra un equip de categoria superior i a més un bon equip que ha quedat 5è classificat, sí que és cert que ens hauria agradat passar eliminatòria, però bueno, acabant una mica abans, pues, també les noies poden descansar, no deixen de ser amateurs, també bueno, tenen les ganes de tenir una mica més el cap de setmana una mica més lliure. No?
Un Mercantil Femení que, després de la permanència a la primera divisió, coincidirà precisament amb el Planadeu la pròxima temporada en aquesta categoria. I del futbol femení al formatiu, en aquest cas el juvenil, perquè el Club Esportiu Mercantil debutarà aquest cap de setmana a la Copa de Campions d'aquesta edat. Els de Dani Fernández disputen els quarts de final al camp de l'Espanyol, club de superior categoria. De fet, el rival havia de ser l'Espanyol B, l'equip de Lliga Nacional Juvenil, però l'entitat perica ha optat per disputar la competició amb el seu juvenil A, de divisió d'honor. Dani Fernández és conscient que això li afegeix un plus de dificultat al repte d'accedir a les semifinals.
Ja era un rival complicat, tu que és qui jugués, si tocava la GAM, que ha quedat segona a Lliga Nacional, doncs també era un rival molt complicat, però jugar contra un dels equips més potents de la divisió d'honor, doncs encara ho fa més atractiu, no? A la vegada que difícil.
El repte dels graciencs és ser competitius, com sentíeu ara, per molt que siguin d'inferior categoria. Fernández té clar que no tenen cap pressió, un cop ja ha assolit l'objectiu de ser campions a la Lliga Preferent i d'ascendir a Nacional un any després del descens, i per això, com diu el tòpic, a partir d'ara, a gaudir de la Copa.
Nosaltres no tenim cap pressió en aquesta competició, hem de disfrutar-la, sí que hem de ser competitius, no? És a dir, mostrar-nos com un equip sòlid, com hem sigut tota la temporada, en un marc molt més complicat del que és habitual per nosaltres aquest any, però bueno, és un repte atractiu, no tenim res a perdre i tot el que aconseguim, doncs benvingut serà, no?
Dani Fernández també es retrobarà amb algun que altre jugador que havia tingut ja a la selecció catalana i també al propi Espanyol. La cita serà a la ciutat esportiva Dani Jarque, a Sant Adrià del Besòs. I qui ja ha tancat la temporada és el Sabadell juvenil. Ho ha fet com a cué, despenjat, descendit des de fa setmanes i amb una golejada en contra inclosa en l'última jornada. Derrota per 6-1 dels arlequinats del Camp d'un Badalona, que sí que jugava al descens i que de fet va mantenir la categoria gràcies a aquesta victòria. Dels 6 gols, això sí, 3 van arribar de penal. Els arlequinats han tancat la Lliga amb 21 punts, a 21 punts de la salvació, volíem dir, i havent guanyat només 4 partits dels 34 que han jugat. Òscar Retxe, jugador del juvenil, creu que dins d'aquesta nefasta temporada, com a mínim, els servirà d'aprenentatge de cara al futur.
Yo creo que nos sirve para aprender, ¿no?, de cara a otras temporadas, porque no ha ayudado nada esta temporada. Ayer volvió a pasar otro partido como lleva pasando durante toda la temporada. Empezamos con el ánimo muy bajo, sabiendo que era el último partido, que ya estamos descendidos, ellos se jugaban la vida, el Badalona, ya lo hablamos creo. Y bueno, al final ellos salieron a muerte, nos clavaron uno y a nosotros nos pasa como siempre, que nos venimos abajo muy rápido y se nos va el partido por detalles, como siempre. Sí que es verdad que dimos la cara, aunque el resultado no lo parezca. Y bueno, luego pitaron 3 penaltis también, bueno, un poco mal sabor de boca para acabar la temporada.
A banda del Sabadell juvenil, també han descendit a preferent el Josep Maria Jané, el Manresa i també el Sants. Fem una aturada a la primera per la publicitat. A la tornada continuem parlant de futbol formatiu, en aquest cas amb una efemèride i amb un autèntic mite del futbol local, com és Tanco.
Radio Sabadell. Take your mark. Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Són al telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí, a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell. Amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda. I amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un... bon viatge.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
En directe aquí a Ràdio Sabadell, 3 minutets per sobre d'un quart de 3 i com dèiem abans de la publicitat, saludem ja el José Francisco Gómez, conegut mundialment gairebé com a Tanco. Què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Com a mínim aquí a casa sí, ets Tanco i allà on vas, Tanco, això sí.
Sí, afortunadament, és un nom, és el segon cognom que es va posar des d'un principi i sí que és veritat, que és així.
Mita del centre d'esports en el seu dia, entre d'altres molts equips on has passat com a futbolista. Avui vens a parlar sobretot d'una efemèride. És un dia d'aniversaris, dèiem, i de seguida en parlarem, el 20è aniversari de la gent del Creu Alta Sabadell Bàsquet. En el cas de l'Escola de Futbol Sabadell, ja fa un quart de segle, fa 25 anys, que es va fundar. No sé si un, quan posa la vista enrere i diu, 25 anys portem ja.
Sí, si et pares i analitzes, pues, lògicament... són molts anys que també a la vegada ho disfrutes molt i han sigut moments molt, molt macos, però en definitiva passa ràpid, no? Passa ràpid i potser si parem una mica pues, ho valorem i gaudim de dir, hosti, quants records i macos, no? Bueno, i algun cop pues, també haurà passat alguna cosa per tenir algun motiu negatiu, però bueno, en general molt, molt contents.
Tu ets un dels fundadors amb el Lino Gutiérrez, tots dos exjugadors del Centre Esport Sabadell amb un llarg palmarès. Fa 25 anys, en quin moment de la pel·lícula Lino i Tanco reuneixen, xerren, parlen i diuen he tingut una idea, no sé quina va ser la primera espurna que va originar després l'Escola de Futbol Sabadell?
Bueno, no sabria dir-t'ho exactament, no? Però jo crec que va ser a l'inici. Jo em vaig retirar del futbol abans que el Lino, perquè sóc més gran, i ja vaig començar amb el futbol base, pues, amb el Sant Cugat quan era jugador, ja feia de coordinador-entrenador, i després pues, també vaig estar i vaig fundar l'Escola de Futbol del Berguedà. Bueno, en total, que aquests anys pues, es van trobar un dia, i bueno, i què fas, què deixes de fer, i lògicament pues, explicant-li el tema aquest de les escoles de futbol i aquesta projecció, aquesta possibilitat, pues mira, ho van comentar un dia i ell quan es va retirar ja del futbol, pues ho van començar a parlar i va ser a l'inici, no? A l'inici de bueno, a través d'aquesta conversa, pues el van veure possible i van posar les eines per tirar-lo endavant. És cert per aclarir-lo que també van cridar i van parlar pues amb l'Antoni Olmo, que
també un altre il·lustre sabadellenc.
Sí, sí. I molt. I li van comentar aquest projecte, aquesta idea, i també es va afegir, i ell va estar pues, els dos primers anys, va estar nosaltres, fundador i també allà d'entrenador, etc. Però després ell, amb altres projectes i altres coses, pues, bueno, ho va deixar i nosaltres, pues, Lino i jo, pues, ho van continuar.
25 anys veient el color groc, amb detalls verds també a la samarreta. No sé si aquesta idea era molt volguda, el tenir aquests colors que es tenen ara de l'Escola de Futbol Sabadell. També s'havien tingut els blancs. D'on sorgeix la idea de portar els colors de la ciutat?
Bueno, primer, al ser una escola de futbol, la idea aquesta de ser una escola formativa i social, pues van dir Escola de Futbol de Sabadell, pues de Sabadell vol dir que és de la ciutat. Si és de la ciutat, pues tenim que portar els colors més o menys de la nostra ciutat i això va ser a l'inici.
I en 25 anys, clar, deies, abans passar de tot, aquí tens moments bons, dolents, de tot tipus. Amb què es queda un? Perquè deies, a vegades un ha de tenir el punt de pausa, de dir, anem a repassar aquests 25 anys, que després del dia a dia prou feina tens com per poder tirar endavant les temporades. Si fem aquest balanç, aquest exercici de parar una miqueta, respirar i pensar, amb què et quedes aquests 25 anys?
Bueno, em quedo en agrair sobretot a tota la gent que ha confiat en nosaltres, no? Això primer, no? Que han sigut molts i sincerament s'ha creat un ambient molt, molt maco, no? Però em quedo en lo que d'alguna manera, lo que va ser una idea que d'alguna manera il·lusionista i somiadora, perquè si pensem en aquella època, escoles de futbol no n'hi havia, havien clubs de futbol i res més. Nosaltres vam treure també una mica la idea de l'Escola Tard de Barcelona, que feia poc que l'havien fundat, els jugadors coneguts, Rixac, Rifé, etc. I també la de Laureano Ruiz de l'Escola Futbol Municipal de Santander, no? Que Laureano Ruiz també va ser tècnic del futbol del Barça, el futbol base, formatiu i, bueno, i gran formador i gran persona, no? I llavors, el que és aquest plantejament, aquest somni, el que jo diria que els valors i les idees que van tenir en el seu dia, abans de començar-la en el juny del 95, perdó, del 90...
Jo amb els números vaig molt perdut, hauria de ser 93.
Perdó, 93, i són 25 anys, m'he equivocat, perdó. Del 93, pues, aquesta idea, sobretot, van destacar molt el tema de valors, el tema de formació i tot el que implica en una educació global, integral, etcètera, no? A part d'un aprenentatge futbolístic.
Sí, és un concepte molt modern, per això. És un concepte que ara mateix, 25 anys després, jo vaig escoltant moltes vegades a moltes places diferents.
De fa uns quants anys, en el futbol, va començar a sortir el tema de valors. I de fa també uns quants anys, pues, a nivell de la societat en general, en molts àmbits, empresarials i altres àmbits, es parla molt de valors, no? De valors que l'esport implica molt en la societat en general, no? Que són molt positius, no? I nosaltres, si aquella idea ja la teníem molt clara quan van començar el 93, amb el transcurs dels anys encara ens apoya, ens reanima, es reafirma encara més de que no es vam equivocar, de que sincerament a l'inici, el transcurs i ara mateix, pues encara tenim que, bueno, estem segurs de mantenir-nos en aquesta idea i a la vegada pues animar que tothom pues encara ho valori molt més i sincerament el camí és aquest, i en aquest sentit és una de les parts que tu has dit abans d'aquests 25 anys, que són moltes coses, però aquest concepte de transmissió de valors, de formació, ha sigut, jo crec, una mica l'ADN nostre, la nostra situació, i que tenim que continuar i, bueno, i també millorar, perquè sempre hi ha aspectes a millorar.
Clar, el juny de 1993, quan això arrenca, tenia el Tanco, el Lino i l'Olmo. Entenc que també és un mirall pels nanos. Potser 25 anys després, el nen que juga ara no té la referència d'haver vist jugar aquell jugador que té com a entrenador ara, però l'any 1993 era un mirall pels joves que començaven.
Sí, d'alguna manera també és una part, en el sentit d'intentar pues, que a través de la nostra història d'aquests tres jugadors pues, nosaltres tenim un número d'inscripció i tirar endavant. El primer any, pues, bueno, lògicament sempre hi ha les seves dificultats, no? El primer any, pues, com no sabíem quants nanos tindríem, pues, no van competir, no van crear cap equip a nivell de federació, i, bueno, i els dissabtes pues, fèiem uns partides interns entre nosaltres, fèiem entrenaments, i bueno, va estar força bé, no?, amb aquesta idea. I a l'any següent pues ja sí que van tenir un salt de quantitat i ja van crear equips federatius i bueno, i va ser l'inici. Però jo crec que també, a part de tenir un nom i tenir una història, que sempre és bo, no?, i més si és bona, però jo crec que després el dia a dia i les maneres de fer és lo que val, no?, a part de tenir un record maco, no?
Des d'aleshores cap aquí, per fer-nos una idea, una vintena d'equips federats a dia d'avui, des de prebenjamí fins a juvenil, que és una de les últimes novetats de les últimes temporades, que heu creat també fins fa no gaire, era fins al cadet, heu fet també l'equip juvenil. No sé, a dia d'avui, 25 anys després, quin estat de salut té l'escola, com esteu, així, grosso modo?
No, grosso modo, a nivell general, estem molt contents i satisfets, no? Ho dèiem abans, no? Nosaltres tenim ja una entitat, tenim un espai, i lògicament pues, amb els fets que passen, amb l'experiència que tenim, pues, també tenim que anar millorant, no? Per tant, jo diria que la nostra salut és bona, independentment de que amb tants equips, igual que tothom, pues, tenim equips que guanyem, que són campions, i tenim equips que també pues, estem a baix i perdem, però si tenim l'espírit aquest que parlem dels valors, de la formació, educació, etc., pues també guanyem, i llavors això és el que val, no? Per tant, els nostres equips, tu dius que han creat el juvenil fa un parell de temporades, fa uns anys al principi ho van formar també, però el futbol en aquella època hi havia masses baralles, masses conflictes, i van decidir que no valia la pena tenir un juvenil per baralles contínuament, i ho vam aparcar i vam arribar fins al cadet, no? I ara, pues, des de fa uns quants anys, creien que el futbol a nivell general, les categories aquestes de cadet i juvenil, estan més sanes, no hi ha tant conflictes, i portem un parell de temporades amb el juvenil que, bueno, que ens reafirma la idea aquesta que tenim i tal, no? A nivell general podem dir que estem contents i, bueno, anirem treballant i millorant.
Deies, coses a millorar. Pensant ja en el futur, els reptes que pugui tenir l'Escola de Futbol Sabadell de cara a la temporada vinent, l'altra, en què us centreu ara, pensant d'ara cap endavant?
Bueno, reafirmem la nostra idea, la nostra filosofia, i a més encara jo diria que d'alguna manera pues, lo que és molt important, que el cos tècnic, no?, tots els entrenadors que tenim, les persones que col·laboren, que gràcies a aquesta aportació pues, ens ajuda a que això tira endavant, perquè no solament són els tres o dos noms que hem parlat abans, no? Gràcies a ells, no? I això pues, també és una manera de dir, bueno, tenim que millorar pues, lo que és la qualitat, no?, dels entrenadors, però no solament a nivell de qualitat d'ensenyança futbolística, sinó també qualitat humana, no?, qualitat de transmitir conceptes de persones, no? I aleshores nosaltres majoritàriament estem en aquesta línia i, bueno, i som punters que tenim que anar millorant i perfeccionant. I una altra cosa que nosaltres també ho tenim bastant controlat, però d'alguna manera els pares avui dia, els últims anys, no
costa,
sé,
eh? Tot és, costa, eh?
Sí, costa molt, sí. Tot va molt de pressa i d'alguna manera estan massa pendent del seu fill. i estan massa a sobre, i jo crec que han de tenir una mica més de tranquil·litat i en general, pues, aquesta confiança. Si tu tens el teu nano en un club, si les coses ho fan bé, pues no t'hi fiquis més, no?
Sí, potser cal fer una mica de pedagogia als pares, fins i tot ara.
Nosaltres intentem, ja portem anys, no? I d'alguna manera ho tenim bastant aconseguit, però encara tenim que millorar aquest concepte. Perquè de tant en tant, poquets, pues passen algunes coses i amb els pares diuen, escolta, però per què protestes a l'àrbitre, no? Per dir, per què t'esveres? Si el que has de fer és gaudir d'un partit de futbol dissabte o el diumenge, és gaudir que el teu nano està en un grup d'amigues, de companys, hi ha bon ambient, hi ha una disciplina, hi ha unes normes, i tu l'únic que has de fer és respectar i pensar que el teu nano, pues, ho passi bé i res més, no? I tot l'altre, les connotacions aquestes, si l'àrbitre s'equivoca o no s'equivoca, però és que això passa en cada partit, per tant, tenim que continuar reeducant una mica, amb els pares perquè estiguin més tranquils i disfrutin més de veure el seu fill amb el seu equip i companys en el partit.
Doncs educant a nanos i també a les famílies, i al final amb 25 anys que donen per molt, i que quan un va pel carrer i veu a gent, o fins i tot quan agafa el diari i veu algun jugador que ha arribat i que en el seu dia va passar per l'escola de futbol Sabadell, m'imagino que fas encara més il·lusió de poder veure, aquest va començar aquí a l'escola, a Sant Oleguer, i ara el tenim aquí o el tenim allà. L'enhorabona a tota la família de l'escola de futbol Sabadell pels 25 anys. Com deies abans, no només és el Lino i el Tanco, encara que són els caps visibles del projecte, és tota la família i tota la gent que hi ha al darrere, però evidentment amb tota la història que hi ha i amb totes les hores que hi heu dedicat, doncs de manera ben especial també al Lino i a tu com a ideòlegs, podríem dir, d'aquella idea que 25 anys després, doncs com dèiem ara, els conceptes sonen a molt presents i no pas de fa 25 anys. Felicitats pels 25 anys i que siguin molts més per endavant.
Moltes gràcies a vosaltres i esperem per una part del futbol de Sabadell, pues, que aquesta idea, pues, continuï. Nosaltres lluitarem per continuar-la millorant, com hem dit abans, en petits moments, i a la vegada si podem ser transmissors també de que ho som, amb la modèstia present, ho som, de que d'alguna manera també influïm en aquest àmbit, en el futbol local.
Gràcies, Tanco.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
I com dèiem abans, avui és un dia d'aniversaris i per tant no només felicitem a la gent de l'Escola de Futbol Sabadell, justament del mes de juny, però no d'ara, sinó de fa 25 anys es va fundar, sinó també el Creu Alta Sabadell Bàsquet, que està d'enhorabona perquè l'entitat que presideix Enric Campos i que coordina l'Agustí Forrellat celebra el seu 20è aniversari, 5 anyets menys que no pas l'escola. Una efemèride que volen commemorar el dia 3 de juny, aprofitant el marc de la Festa de l'Esport Sabadellenc, amb un seguit d'actes que han presentat avui mateix, que han presentat aquest migdia. És un reportatge del Joan Blanc.
1998 va ser l'any de creació del Creu Alta Bàsquet. Des de llavors i fins ara han passat diferents juntes directives que han treballat per evolucionar un concepte diferent i elemental dins de l'esport de la nostra ciutat. El bàsquet base. El Creu Alta Bàsquet vindria a ser el que es coneix com un club formatiu. Durant alguns anys va tenir primer equip, però ràpidament es va optar per desfer-lo i tornar als orígens. Tot i el creixement que ha tingut l'entitat, el cert és que aquesta idea sembla del tot aparcada. Agustí Forrellat, coordinador del Creu Alta Bàsquet, n'explica els motius.
Aquest tema nosaltres el veiem difícil perquè nosaltres el fet de que, com que tots els nens que participen al Creu Alta tenen la seva assegurança de seguir jugant fins als 18 anys, aquest any acaben 40 nens d'edat júnior. El fet de tenir un sol equip sènior o tenir un equip sub-20 significa que només pots tenir 12 jugadors. Això vol dir que cada any d'aquests 40 només et quedaràs un nen. La idea de club de base és el fet de que tothom té clar que acabarà als 18 anys. Si cada any tens un sènior i només et puja un nen o et pugen dos, això provoca certs conflictes dins del teu propi club.
Un dels pals de paller del Creu Alta és la bona tasca i, sobretot, la seva capacitat per integrar nens i nenes a la societat a través de l'esport. I és que Enric Campos, el seu president, té clar que tots aquells que vulguin practicar bàsquet al Creu Alta ho poden fer. Marisol Martínez, regidora d'Esports de l'Ajuntament, ha destacat avui a la presentació d'aquest 20è aniversari aquesta particularitat del Club Sabadellenc.
Cuando hablamos de cohesión y hablamos de valores, no podemos dejarnos a las niñas fuera. No podemos estar hablando solamente para la mitad de la población. Eso y todos esos componentes lo tenéis vosotros como club. Esos son los valores que este club tiene que no todos lo tenemos. Tienen esa escuela que él hacía referencia, ese deporte de base, ese deporte inclusivo, ese deporte de igualdad de género, esos equipos mixtos, que son los que al final nos igualan del todo, o por lo menos lo que hacen esa cohesión, y esos equipos femeninos en primera línea del básquet de nuestra ciudad.
A l'any 1998, el Creu Alta va sortir a la llum amb 80 nens. Actualment n'hi ha més de 400 i el proper any serà el primer que comptarà amb totes les línies d'edat femenina. Com s'aconsegueix aquest creixement? Enric Campos, president de l'entitat, dona les claus.
És el dia a dia, l'estar al dia a dia, l'obrir a les 4 de la tarda i preocupar-te de que les pilotes estiguin a la pista i d'atendre bé la gent que ve. I a mi m'agradaria també afegir intentar tractar bé a tothom. O sigui, tractar bé en el sentit que es dona per suposat, no? Tant als que són habilidosos en el món de l'esport com en els altres, i igualar una mica per aquí la cosa. I jo penso que és una de les claus nostres.
I tot això és el que ha portat el Club de la Creu Alta a poder celebrar aquest 20è aniversari, un acte modest, però amb molt de bàsquet, que celebrarà el pròxim 3 de juny dins del marc de la Festa de l'Esport, al pavelló de Cal Balzac. Agustí Forrellat, coordinador del club, n'ha explicat tots els detalls i ha convidat a la gent a treure el cap en algun moment.
Tot el dia farem partits dels nostres equips de base, des dels més petits fins als més grans. A les 5 de la tarda, en aquesta mateixa sala, el Tomàs Jofresa farà una xerrada. Després, a les 6 de la tarda, farem uns partits dels nostres equips masculins i femenins grans de sèniors, que ja no juguen en el Creu Alta, però que també formen part d'ell, exjugadors i exjugadores del Creu Alta. I després, també, a última hora, a les 7 de la tarda, farem un partit de veterans entre exjugadors del Joventut de Badalona i exjugadors del Creu Alta de bàsquet.
Per cert, que aprofitant aquest dia, el Creu Alta Bàsquet presentarà el seu himne, una creació musical feta pel Lluís Oliva i l'Oriol Casas, i que serà presentat en societat aquest mateix diumenge 3 de juny.
Radio Sabadell.
Jingle Bell.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Hi ha nassos grans i nassos petits, nassos arrufats i nassos fins, nassos cap a dalt, cap a baix, el nas curiós i un pam de nas. Però només hi ha un nas que fa feliç a milers d'infants, el teu nas. Vine a un dia de nassos de Pallapupes i ajuda'ns a omplir de riure els hospitals. Compra la teva entrada a meitat de preu a pallapupes.org.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell, a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
La part positiva és que el partit arriba amb la feina gairebé feta i la permanència virtualment assegurada.
Ràdio Sabadell, notícies. Vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Toda
Fa una mica de paneta ara saludar el Sant Lluís. No per saludar-lo, sinó perquè avui...
Gràcies, per no. cert, sí. Això m'ho puc prendre malament, si vols.
Deixa que acabi la frase. O sigui, el senyor que m'ha tret el programa durant segons quines seccions, donant-me la benvinguda aquí, m'ha estat durant tot un any demanant que si pastetes, que si un sopar sí que hem de fer a final de temporada.
Home, això espero.
Això sí, això ho tindràs, perquè després de tota la tabarra que has arribat a donar aquí durant totes les
alguna
seccions...
Alguna cosa hem de picar, no?
Sí, alguna coseta,
s'ha de maridar bé.
Però dèiem que fa una mica de paneta perquè avui tanquem, com a mínim, aquesta primera lleixa dels herois que fa un parell de setmanetes mal comptades vam deixar amb un gairebé continuarà amb la figura de Kieran Behan, d'aquell gimnasta irlandès que va superar un càncer, que va superar un cop al cap, que va haver de refer-se d'un munt de seqüeles, fins i tot una lesió al genoll, i que va complir per partida doble el seu somni de ser olímpic. I avui m'has de descobrir qui és Bethany Hamilton.
Sí, tu feies bé d'anar-te'n a buscar l'arrel de tot plegat amb Kieran Behan, perquè em va agradar tant aquesta història de superació quan la vaig conèixer que vaig dir, anem a veure si en trobo d'altres. I pensava, per exemple, m'agradaria trobar la història d'una dona, d'una esportista que hagués hagut de superar un cas semblant. Doncs l'he trobada, a més amb una disciplina també minoritària, molt minoritària, com a mínim a casa nostra. Segons a quina part de l'hemisferi ho busquis, això del planeta...
Bé, aquí a casa nostra depèn d'on. Te'n vas a Zarautz i...
Sí, home, però vaja, ja has donat alguna pista.
Te'n vas a Tarifa i també
et
trobaria.
Sí. Estem parlant del surf i d'una dona surfista que és la Bethany Hamilton. Recordes, Adri, que l'altre dia amb en Kieran deia que se'n podia fer un llibre, un documental o una pel·lícula,
no
et
faltava raó.
Doncs la nostra protagonista d'avui ja en té una de pel·li. Aquesta, sí, aquesta surfista que és la Bethany Hamilton té una pel·lícula que es diu Soul Surfer. Soul, que en anglès és ànima, surfer, diem que la surfista de l'ànima, o surfejant amb l'ànima. Evidentment, s'han pres alguna llicència cinematogràfica, com ella mateixa ha reconegut, però, en síntesi, sí que explica la seva història.
¡Vamos!
Bethany Hamilton no se está guardando nada.
¡Sí!
Tiene mucho futuro y con corazón y voluntad llegará lejos.
Esa luna llena. Iremos todos a surfear por la noche.
Lo siento mucho, mamá. Tenía muchísimas ganas de surfear de noche. ¿Me habrías dejado ir?
No.
No lo sé. ¿Puedes creerte que venimos aquí todos los días?
¡Byron, vuelve a la costa! ¡Llama al 112!
Necesitamos el quirófano. Una joven en la costa norte. Ataque de tiburón.
Amputación traumática.
Estoy aquí, cariño. Estás bien.
Presión sanguínea 70-48. Tipo polémico.
Va, que estem donant alguna pista i m'estarà fent un spoiler, ara,
sí,
mai
no?
millor
aquí.
Dit el tràiler. Agafa't a la cadira amb aquesta història, Adri, per no caure de cul a terra, que és també de glaçar-te amb Groenlàndia o només amb el que li va passar a la Bethany Hamilton, que va néixer a Hawaii, per la qual cosa...
Bona terra per néixer.
Clar, no és especialment sorprenent que als 7 anys ella ja surfegés per damunt de les ones. Pensa que els seus pares eren uns bojos del surf que complien el tòpic de cap a peus d'allò d'haver anat a viure a Hawaii expressament seguint la gran ona. Saps que hi ha molta gent que ho fa?
Sí, tant.
Doncs eren una parella...
O sigui, els orígens no eren de Hawaii,
no,
de la família, sinó que els pares, com eren ja
els
surfers...
Els pares eren d'Estats Units i van dir, ens agrada molt el surf, què fem? Anem buscant, com aquí te n'anessis tu a Tarifa o a Sarauts, i t'hi instal·lessis. Doncs dels Estats Units van viatjar cap a l'illa de Hawaii perquè buscaven onades i allà van tenir a la seva filla, a la Bethany, que, com et deia, amb 7 anys ja surfejava. Senties ara el tràiler que ho deien, també. Com dèiem fa un parell de setmanes amb en Kieran, se li donava molt bé, tenia talent, perquè veure una nena de 7 anys al damunt d'una taula de surf, m'imagino que Hawaii no deu ser tan excepcional, però veure que galopa les ones, que ho fa amb nivell, que fins i tot els seus pares la... diem que mentien o quan havien de fer les inscripcions a segons quines competicions, allò que hem fet tots per anar gratis al museu o al teatre de... Calla, que tens 4 anys, eh?
Però crec que l'hem fet al revés,
exacte,
no nosaltres?
Nosaltres ens hem fet passar per més petits, doncs en el seu cas, els seus pares, no mànim de competitivitat, però sí que perquè pogués surfejar més i diem que...
O sigui, més aviat era
quan
tocava sortir de nit i no tenies l'edat suficient i era allò de... sí, sí, no m'he deixat el DNI a casa, però sí, sí, doncs els 18 els tinc.
És una mica el mateix, i clar, la Bethany, que era més petita, competia amb nois i noies que eren més grans i guanyava moltes vegades, eh? Anava disparada cap a l'èxit, res podia sortir malament, però llavors la història no l'explicaríem aquí perquè no seria tan especial.
Arriba el moment de l'espoiler.
Arriba el moment. Ella ja havia fet els 13, una terrible tragèdia que la va colpejar, però a més amb molta força. Ni més ni menys que un tauró li va arrencar el braç esquerre, tot sencer, de cuajo, podríem dir en castellà perquè ens entenguem, eh? Això era el 31 d'octubre del 2003. La Bethany, com et deia, tenia 13 anys, per tant ja era una preadolescent, que se'n va anar a fer surf, com diria aquell, ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, perquè això del surf ja ho té, que t'has de llevar com molt aviat. A quarts de 8 del matí ja eren a l'aigua, en una platja de Kauai, van anar un grupet, que eren dues noies, la Bethany i una amiga, i dos nois. I coses de la mala sort. Ella era la millor surfista dels quatre, d'acord? Un grupet, dos nois, dos noies, ella era la millor. Just en el moment en què tot va passar, ella estava asseguda a la taula de surf, asseguda, estirada, allò que aquella posició de surf que tenim al cap de... que estan com descansant.
Sí, de relax.
Perquè els seus amics li van dir, mira, fem nosaltres una passada, tu ens observes i ens dius què fem malament
com
per corregir-nos.
Com expert en la matèria.
Exacte, tot i que tenien la mateixa edat i eren companys, però com que ella en sabia més, van dir, tu ens mires i llavors ens dius a veure què podem corregir per fer una miqueta millor. Doncs patapam, just en aquell moment en què ella tenia el braç esquerre submergit a l'aigua, un tauró tigre se li va acostar per sota sense veure-la i se li va emportar el braç sencer. A més, va perdre el 60% de la sang de tot el seu cos. És a dir,
uf, clar, és una brutalitat.
Ara ho expliquem. Uns anys després, sabem que al final només va ser el braç esquerre, però van arribar a patir per la seva vida, perquè en aquell moment allà eren a dins de l'aigua, a Kauai, quatre nois i noies sols, va començar a sortir sang i sang i sang i sang, la van haver de dur a la sorra, buscar ajuda, operació, que va acabar sent a vida o mort, i se'n va sortir, però es va despertar en un llit d'hospital només amb el braç dret.
La veritat és que la història fins ara és la típica d'una pel·lícula d'aquelles de dissabte, diumenge a la tarda, eh? D'una noia que va fer surf, que en aquest cas té la vessant també competitiva, que se li dona molt bé al fer surf.
13 anys, eh?
Sí, correcte. Sobre això, amb aquest agreujant de ser menor, de ser molt jove, i que a sobre, com deies, no estava entrenant en aquell moment, sinó que estava simplement mirant els seus companys, els seus amics, com feien surf, amb una mà sota l'aigua, i arriba el tauró, pam, i es cruspeix un braç sencer.
Jo crec que ens va molt bé. Mira, puja-la un moment, Rocío, aquesta cançó. O és en Toni, eh?
Sí.
Ens va molt bé que soni aquesta cançó d'Oasis, que és la de Wonderwall, que la traducció seria com la paret mestra, eh? Com la paret d'apoyo, perquè, clar, ella havia de buscar suports. Imagina't, és que passa el mateix que amb en Kieran, ara l'última vegada que vaig venir fa un parell de setmanes, que et passi una desgràcia, sempre toca, però quan tens el caràcter com tendre, que s'està formant, que ets un nen, que ets una nena, que tot just ets preadolescent, que els teus problemes haurien de ser, amb tots els respectes, l'acné o l'hora d'arribar a casa, o si un noi o una noia et fan cas o no et fan cas, o si tens prou diners per anar al cinema dos dies a la setmana. No hauria de ser que et falta un braç. Ella el que va fer va ser agafar-se al surf. En comptes de plorar i lamentar-se, es va fer a si mateixa, amb 13 anys, eh? Dues promeses. La primera, que no es queixaria de la seva terrible desgràcia. I la segona, una mica rotllo qui eren, que tornaria a la taula de surf. Perquè t'ho imaginis, el seu pare ha explicat alguna vegada en alguna entrevista que la primera nit després de l'operació, és a dir, feia 24 hores que ella només tenia un braç, a la seva filla li va costar dormir. tu et preguntaràs, clar, sí, pels dolors, per la depressió...
El Kieran ho deia, no? El Kieran deia que del dolor que patia en l'operació del tumor a la cama de fa dues setmanes, com explicàvem, que s'aixecava plorant d'això, del mal que li feia. No és el cas.
No és el cas de la Bethany, perquè el que a ella li va passar no és que tingués cap xoc, cap trauma, és que ja es va passar gairebé tota la nit practicant moviments i posicions i postures que estava acostumada a fer amb dues mans, amb dos braços, i que ara només podia fer un. És a dir, he d'aprendre a viure, a fer-ho tot només amb la mà dreta, amb el braç dret, i a més a practicar el meu esport, que és el surf.
Jo sóc un dropo, per tant no em puc comparar amb la Bethany ni amb cap persona que faci surf, però he provat algun que altre cop de fer...
I quan has durat al damunt de la taula?
3 segons.
3 segons, els millors intents.
I no de surf, sinó el paddle surf aquell que vas amb la pala i que més o menys et serveix per intentar aixecar el cul i a veure si et mantens una miqueta. Doncs ara t'ho imagina't, i ara no ho dic de broma, l'equilibri d'un cos humà amb només un braç. És que costa, clar, quan tu t'has de mantenir en equilibri sobre una taula, a sobre de l'aigua, flotant dins a sobre el mar, és que canvia molt de tenir dos braços a tenir-ne només un, eh?
Doncs imagina't, te'n recordes que havíem dit amb el cas d'en Kieran, del gimnasta irlandès, abans d'un any i mig ja va tornar al gimnàs?
Sí.
Saps quan va tardar la Bethany a tornar a surfejar?
Doncs no ho sé.
26 dies.
26 dies.
Ni un mes.
O sigui, havia perdut...
Ni un mes de febrer, que és el més curt de l'any.
Has dit 60% de sang del seu cos.
60% de sang del seu cos, una operació a vida o mort, i despertar-te en un hospital només amb el braç dret.
I als 26 dies, a sobre la taula.
Ja tornava a surfejar, eh? A dia d'avui encara es troba entre les 50 millors surfistes del món i va guanyar, per exemple, això a nosaltres ens sonarà una mica xinès, el primer premi dels campionats nacionals NSSA. Evidentment, no va ser un camí de roses arribar on ha arribat, va tenir moments de veritable frustració, per exemple, adaptant-se a aquesta seva nova discapacitat. Gotta keep them separated. La recepta és la mateixa que manquieren amb tants i tants d'altres esportistes, la gran majoria, però pocs han passat per proves i tràngols tan durs. Hores, dedicació, esforç, com superar la frustració. L'accident li va servir en el seu cas per aprendre a superar moments complicats, però sobretot li va ensenyar a vèncer la seva por. Ella ho ha explicat alguna vegada i em sembla que tu i jo fa 15 dies ho dèiem. Si superes això, què t'ha d'espantar la teva vida? És que ja no has de tenir mai més por de res, perquè ella també ho ha sabut girar, està agraïda i diu: Déu m'ha donat l'oportunitat de superar un gran tràngol amb una edat on llavors ja mai més res em farà por.
Sí, però aquí hi ha un afegit per mi, que és que el problema en aquest cas no és una caiguda, no és un càncer...
Clar, és un accident.
És que un tauró t'ha mossegat el braç.
I tu has de tornar a entrar al mar, vols dir, eh?
Clar, has de competir i has d'entrenar cada dia allà on els taurons estan també voltant.
Sí, sí, t'has de tornar a posar a la gola del llop,
clar,
a la gola del tauró.
Psicològicament és duríssim, eh? O sigui, afrontar cada dia al tornar allà on t'han tret un braç.
Segurament amb això ens podríem imaginar casos com els de pilots de Fórmula 1, pilots de motos, no? que tenen un gran accident en segons quin circuit.
I agafar el volant una altra vegada
després. I tornar a la moto, tornar al cotxe, tornar als circuits i tornar en aquell circuit, en aquella curva concreta. Però vaja, tu ho has dit, són gent d'una altra pasta. En aquest cas la Bethany sí que es dedica a ser inspiració per molts nens, moltes nenes que pateixen, per exemple, una amputació. Ho fa a través de la seva associació Friends of Bethany, que vindria a ser Amics de la Bethany. Per cert, aquesta t'agradarà, i si vols com a colofó, ella es va casar ara fa 3 anys, el 2015. Ja té un nen i una nena, per tant, fa una vida plenament normal. Saps quin nom li va posar el nen? Li va posar Tobias, que vol dir, això saps que els noms sempre tenen un significat,
sí,
en aquest cas és bondat de Déu,
sí,
Tobias.
Ja era buscat una mica.
I quan es va casar, i aquesta encara és millor, va tenir 13 dames d'honor a la seva boda. Per què 13? Doncs perquè tenia 13 anys quan, en aquell accident amb la mossegada de tauró, va perdre el braç. I ella creu que va ser el moment que li va canviar la vida per bé. i està vivint només amb un braç i fent surf. Evidentment, com que ja cada vegada té més anys, diem que ja no pot estar entre les millors del món i competint al mateix nivell, perquè més la maternitat, doncs diem que amb això també li ha complicat una miqueta la carrera esportiva, però vaja, només fer vida normal, ser tan feliç i a sobre, jo crec que tornar-ho d'alguna manera sent font d'inspiració per altres nois i noies que passen per problemes semblants, em sembla que és per treure's el barret i per ocupar, mira, aquest lloc d'honor,
el
que quedava buit per la Bethany Hamilton, aquesta surfista que només té un braç perquè amb 13 anys se li van portar un tauró tigre.
De fet, abans hem sentit un fragment del tràiler de la pel·lícula de Soul Surfer, que si algú vol ampliar una miqueta més, ja diem que té una part també de...
Sí, és una pel·li d'aquelles molt americanes,
sí,
per entendre'ns.
Sí, una mica de cullerada extra a la història ja original de la Bethany Hamilton, però dins del tràiler, jo la pel·lícula no l'he vist, però sí que he vist un fragment, i hi ha una seqüència en la qual arriba a casa i la Bethany pregunta a la família, però això què és? I es troba amb un munt de cartes i de sobres i més sobres i més sobres. I diu, no, estem organitzant tota la correspondència que acabes de rebre per països, per temàtiques, etc. I es veu tota una habitació plena de cartes, de textos, d'escrits que havien fet arribar a la surfer, ja no només per animar-la, que també, sinó confessant que hi havia gent que també passava per un mal moment, que hi havia gent que, el que dèiem una miqueta fa 15 dies, d'agafar com a referència el que ha viscut una persona com la Bethany Hamilton per poder refer-te tu dels teus problemes vitals.
Segurament, en aquest cas, com el d'en Kieran Benen, que parlàvem fa 15 dies, el fet de que hi hagués un esport que els agradés tant i que se'ls donés tan bé els va, jo crec, acabar ajudant, perquè si no, passes per un tràngol d'aquests, segons quines edats, i et pots trobar una mica perdut, no? Perduda en el món de dir, i ara jo què faig, no? Ara jo cap on vaig, cap on tiro, no sé ben bé on anar. Jo crec que en aquest cas tenien una taula de salvament, tenien un Wonderwall, que dèiem amb Oasis, no? Tenien una paret mestra, un lloc on agafar-se i a partir d'allà construir la seva vida. Té molt de mèrit i realment és que sembla un tòpic ara edulcorat i ensucrat, però apliquem-nos-ho això, ni que ens duri l'efecte avui, demà, una setmana, no? De quan ens passi alguna cosa que ens contraria, que se'ns escapa el tren, per exemple, que se'ns escapen els ferrocarrils per anar a treballar. Pensem, ostres, hi ha gent que les passa molt més magres. Sí.
Frank Lluís, un autèntic plaer tenir-te aquí tota la temporada amb les teves històries. Vam començar amb els de waterpolo, els Jocs Olímpics...
Sí, ciclisme, n'hem tingut força. No t'he agobiat tant amb el ciclisme com et pensaves,
home,
eh?
Déu-n'hi-do, Has
una
tingut
miqueta.
3, 4 seccions,
El senyor BMX, te'n recordes?
Sí, és veritat. Fins i tot alguna altra trucadeta, sí, que ha estat bé. Fins a Corea hem marxat,
Hem complert, sí que, els motius fundacionals de no parlar de futbol. No,
sí,
per res, perquè saps que a mi m'agrada el futbol, però trobo que en parlem tant que sempre està bé guardar-nos un petit espai, ni que sigui dins d'un programa tan futbolístic com aquest, doncs per parlar d'altres disciplines esportives i buscar aquesta cara bé d'històries més humanes que no esportives, però on sempre pots anar jugant una mica a dues mans.
A Ràdio Sabadell.fm podreu trobar totes aquestes històries. Cada 15 dies, els dimarts, venia i ens ha acompanyat durant tota la temporada el Fran Lluís amb la seva lleixa dels herois. Que
I
hauríem...
encara estic buscant els bombons
de
fer el suís.
Li acabo de prometre fa 10 minuts un sopar i malgrat tot continua aquí insistint.
No perdré una ocasió.
Fran Lluís, el que dèiem, un plaer, gràcies.
Benvingut, Adri. Havia d'acabar així.
Havia d'acabar així,
i ho saps. Sí.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Quina barra que arriba a tenir el Fran Lluís. El deixem marxar abans d'acabar el programa d'avui. Fem una pinzellada també de futbol sala perquè acabem el programa amb aquest esport tancada ja la segona B. Arriba l'hora de les valoracions. En l'última jornada la Pia necessitava un miracle per entrar a la Copa del Rei. Tenia els punts garantits per la retirada del Dénia, però necessitava que el Pallejà punxés contra el Cué, contra el Linyola, i no ho va fer. Victòria 3-9 i per tant els de Borja Burgos es queden sense el premi de la Copa. Malgrat tot, el balanç del tècnic castellarenc és molt bo, diu, temporada de excel·lent, i amb la Copa hagués estat de matrícula. Recordem que després d'un discret inici de campionat, els de Can Colapi van reaccionar i han estat fins a l'última jornada lluitant per les primeres places. A més, per primera vegada disputaran la final a 4 de la Copa Catalunya contra un equip de primera, el que és el gran premi d'aquesta campanya, segons Burgos.
Ens espera un enfrontament contra Barça, contra CatCat, i i bueno, la veritat és que és un premi enorme per la temporada que hem fet i sortirem a disfrutar-ho, a competir-ho i intentar fer-ho el millor possible.
Toca pensar en el futur, no només per aquesta Final Four del setembre. S'espera una línia continuista de cara a la pròxima campanya, no només amb la plantilla, sinó també amb el cos tècnic que encapçala Borja Burgos. El Natació Sabadell, mentrestant, acaba la lliga a la zona mitjana després del 7-5, derrota a la pista del filial del CatGas Santa Coloma en l'última jornada. Els nedadors han fet un camí a la inversa, podríem dir. De més a menys, començant a la part alta, però arribant molt justos al tram final. Tal com van arrencar, Diego Blanco, l'entrenador, no s'esperava un any així, tot i que es queda amb la sensació d'haver consolidat el projecte. El primer any, a la segona B, salvació, ara mitja taula, tot i admetre Blanco que la temporada se'ls ha fet llarga, i mirant cap endavant, els nedadors seguiran entrenant a partir de dijous per no fer una aturada massa llarga. L'entrenador terrassenc ha alertat que per seguir amb l'evolució d'aquests últims anys hauran de fer canvis, s'esperen moviments, tot plegat, amb una idea que té de fons Diego Blanco, i que no és un altre que fer el salt a segona.
Para que el club vaya consolidando más el proyecto, para que en un futuro intentar dar el salto a segunda A, porque desde que yo llegué esa es mi intención y el club nunca me ha puesto impedimento, pero sí que es verdad que bueno, pues esto tiene un proceso que lo estamos llevando muy bien, porque cada año damos un pasito hacia adelante, intentar no correr más de la cuenta, porque si no al final pues suceden batacazos, que eso es lo que no queremos.
Un Diego Blanco que ja ha donat la seva paraula per continuar una campanya més dirigint el Natació Sabadell a la segona B de Futbol Sala. Amb aquest apunt acabem el programa d'avui. Demà, per exemple, ens visiten els integrants de l'equip de tenis taula del Natació Sabadell que ha ascendit a la Divisió d'Honor, o us descobrirem qui porta les regnes del triatló català amb una junta directiva a la Federació de Llomes Sabadellenca. Això demà, d'aquí 23 hores. Per avui ja n'hi ha prou. Amb el Roger Benet al control de so, també el Toni González i la Rocío García. Avui programa 6 mans. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.